Mateix dos avions, dos helicòpters, una autobomba, 10 brigadistes i dos tècnics. Amb aquesta informació arribam a les 6:04. Actualitzam notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Dones.
Benvingudes a Dones. Aquest és el darrer programa de la temporada. Ens acomiadam del que ha estat una de les temporades més complexes. Hem viscut una pandèmia. Ens han separat físicament del nostre punt de trobada. I sense que vosaltres, les oients, fóssiu conscients, tots ens hem adaptat a les exigències de la Covid-19. Unes gravàvem a Manuel Azaña, altres a l'espai Quetcles, a vegades sense comunicació visual amb el nostre tècnic. Però tot i així, hem intentat fer una ràdio més propera, amb uns companys i un equip que s'han adaptat a les circumstàncies d'una forma meravellosa. La ràdio és proximitat, és intimitat, i hem estat tan a prop de la notícia que quan ha estat necessari hem aturat motors per traslladar-nos a Madrid a donar pas a les darreres notícies i actualitzar tota la informació. Això no hagués estat possible sense tot l'equip que hi ha darrere d'aquesta casa situada al carrer Manuel Azaña. Algunes i alguns els sentiu als matins, al migdia o al vespre. Altres són anònims, però imprescindibles, durant tot aquest procés. Direcció, coordinació, producció i l'equip tècnic, sempre al costat de la nostra veu. Segur que també algun se'ns escapa. La Covid-19 ens ha sacsejat a totes, però han sortit reforçades. I aquest espai de dones no hagués estat tampoc el mateix si no hagués pogut compartir en la nostra nova companya que es va incorporar a principi d'any, Naina Núñez. Ella ha portat frescura i en les seves seccions ens ha donat un cop de realitat amb el que succeeix a les xarxes, sempre amb un to d'humor, que ens ha fet riure, riure molt i molt. I hem ampliat l'espai també, oferint més convidades, més veus, més diversitat i més contingut en aquesta temporada que avui acomiadam.
Se m'ha fet curta, hauria de dir. Des del mes de març.
Ja m'estava posant sensible i no em fa gust.
No. Clar, tu pensa, març, abril, maig, juny i juliol. Val, són 5 mesos. Dues setmanes que van a m'aturar perquè va ser cierre total i absolut de qualsevol activitat, sigui econòmica, no econòmica, tot tipus d'activitat. Se m'ha fet curt. És a dir, això deu ser que m'ho he passat bé.
Clar, després espai, no? Altres que hem estat separades.
Sí, això també és vera. Era raro, s'ha de dir. Era raro.
Era raro perquè no veiem en estènic, que aquí avui tenim en Miquel Fial Roig, però que sóc l'única que sap el seu segon cognom.
I ho diu cada setmana, ara, que se l'ha pres. En Miquel cada... fa com, sí. Sí.
Ho dic cada setmana. Fem el programa a vegades sense aquesta comunicació visual, que és molt important, i ens vàrem tenir que adaptar bé en aquesta nova realitat, però al final ens en sortim. I avui acabam aquesta temporada.
I ho fem amb uns continguts que, com sempre, pretenen ser també de servei públic, però no hem de perdre de vista que aquest és un espai feminista que, en el qual intentem denunciar la xacra que viuen les dones. Parlarem de les mesures que aquest estiu es duen a terme per tal que cap dona es vegi desprotegida o al manco pugui tenir recursos per fer front davant les agressions masclistes. Tot això està resumit a una campanya, que és la campanya del No i Punt, que és aquest aquest estiu, davant la Covid-19, s'adreça també a espais privats. I amb qui ho farem, Victòria?
Avui ho farem amb Teresa Suárez, consellera del Departament de Presidència, amb Carme Vidal, coordinadora autonòmica de Salut i gènere de la Direcció General de Salut Pública, i en Cristina Agave, l'actriu i directora de l'obra Efecto Foen. Si parau atenció, el que començau a escoltar ara és un tall de l'obra que l'autora va escriure i va interpretar explicant i narrant en primera persona com va ser violada i tot el procés que va patir posteriorment per fer front al trauma. Amb aquesta peça teatral que anirem escoltant durant tot el programa i en la seva entrevista per tancar, començam avui el programa d'avui, abans de donar pas a la primera entrevista amb Teresa Suárez, consellera del Departament de Presidència.
Aquí hace mucho viento. He leído que el viento trastorna a las personas. Se llama el efecto Foen. Se dice que este viento causa insomnio, ansiedad, peleas, asesinatos, suicidios. En algunos países como Canadá o Alemania contemplan en su código civil atenuantes en caso de cometerse un delito en determinadas épocas del año o bajo la influencia de este viento. Así que si cometes un delito por culpa del Foen, te rebajan la condena. En España pueden sentirse los efectos de este viento en los Pirineos, en la Sierra de Gredos y en las Canarias. El vuelo sale dentro de 2 horas. Son las 4 de la madrugada. Y hace calor. En esta jodida isla siempre hace calor. No tendría que haberme puesto estos pantalones. Tengo sueño. No he dormido nada. No importa. Podré dormir en el avión. Hasta Barcelona son unas 3 horas más o menos. Oigo pasos. Doy una rápida mirada hacia atrás. Es un chico. Está a unos 100 o 150 metros de mí, no lo sé exactamente. Nunca he sido buena con las distancias. No le doy importancia. Las ruedas de mi maleta hacen ruido al rodar sobre el asfalto. En estos momentos no hay coches. Voy por la carretera, es más cómodo. He quedado con un compañero de trabajo para ir juntos al aeropuerto. Me dirijo hacia su casa.
I amb aquest testimoni colpidor començam amb la primera entrevista amb Teresa Suárez, consellera del Departament de Presidència del Consell de Mallorca. Benvinguda, Teresa.
Moltes gràcies. Bones tardes a totes dues. Encantada d'estar aquí amb vosaltres al darrer programa d'aquesta temporada.
Gràcies, igualment, per acceptar la teva participació, la nostra convidada avui al programa de Dones Parlam. Avui tancam aquest programa amb un tema necessari de servei públic per tal de que aquest mes d'agost, conegut per les festes d'estiu, per les verbenes, que aquest any no es duran a terme per la crisi de la Covid, però que sí que es reconduiran cap a espais privats, també es pugui fer arribar aquest missatge de prevenció i també de solució i d'esperança davant situacions d'assetjament i d'abús que patesquin les dones. Llavors, ens agradaria saber quines mesures es duran a terme des del Consell de Mallorca per tal de fer front i lluitar contra la xacra masclista.
Sí, pues, bueno, ho explicàveu molt bé en el principi del programa, no? Realment, aquesta situació de la Covid i aquesta pandèmia ha fet que que totes ens adaptem, no? I ho fem molt bé des del programa Dones per seguir donant aquest missatge tan necessari de feminisme i d'aquesta mirada de gènere, no?, davant la realitat. Llavors, nosaltres, com no pot ser d'altra manera, des del Consell hem seguit treballant tots aquests mesos en tots els serveis essencials dirigits a qualsevol dona víctima de qualsevol violència de gènere, no? Però és cert que ja fa uns anys, des del 2017, que s'havia posat en marxa una campanya els mesos d'estiu, especialment, com deies, el mes d'agost, amb totes les festes i populars dels diferents pobles de Mallorca. En la campanya No hi punt, és que s'havien adherit pues, pràcticament tots els ajuntaments de Xilla i que ja feia que bé que enmig de lo que eren verbenes o diferents festes ja sabessin aquelles paradetes grogues amb un missatge de No hi punt, amb un missatge d'aconseguir una Mallorca lliure d'agressions sexistes, no? I, bueno, podríem pensar que com que no hi ha enguany pues, festes populars, aquestes agressions han desaparegut i ojalà fos així, però sabem i les dades mos ho diuen que segueix havent, bueno, pues, per exemple, ho miraven, no? I en el primer trimestre del 2020 pues, hi ha hagut 97 delictes contra la llibertat sexual a Mallorca, per tant, és una xacra que continua i per això des del Consell mos hem adaptat. I com? El que hem fet ha estat construir tot un material de cartelleria amb uns còdics QR, i aprofitar perquè des dels diferents municipis se puguin penjar aquests cartells a qualsevol espai públic o privat on se puguin donar festes o trobades, no? Que puguin fer interessant que un moment donat tant les lotes o dones que puguin veure-se enmig d'una agressió sexista en un context d'oci pues, els pugui prevenir, veure recursos, han penjat un vídeo, a partir d'aquest codi QR se podrà mirar i se podrà visualitzar, i també tots els telèfons, tot allò que donàvem, no?, amb el No hi punt tradicional, donàvem un fulletons, i ara aquesta informació se podrà veure a través d'aquests codis QR.
Diríem que, d'alguna manera, el fet que s'hagin hagut de reconduir, no?, totes aquestes verbenes, el que dèiem, que no se podran fer aquestes festes massives que estàvem acostumats a veure, tot això ha complicat la prevenció de cara a arribar en aquests llocs que no són públics, ja, no són la plaça d'un poble, sinó que per ventura seran de caire més privat, o heu notat col·laboració per part també d'aquests espais per poder difondre els missatges?
Sí, jo crec que finalment, i també jo, bueno, penso que tots aquests anys que hem anat fent feina, no lligar, no?, soci a les agressions sexistes, és una feina que en realitat interessa a tothom que així sigui, no? Per tant, bueno, dependrà de cada municipi la distribució que se pugui anar fent d'aquesta cartelleria, però també fruit del conveni que el Consell de Mallorca té amb els serveis ferroviaris de Mallorca, s'han fet uns adhesius per posar en els vidres de tots els trens. Com vos dic, el vídeo que s'ha realitzat també se passarà a través de les xarxes, és a dir, que farem un desplegament en àmbits distints. També una novetat que hem incorporat enguany és afegir a l'anglès com a idioma també en el que se transmet tota aquesta informació. No només per la gent que ve de fora, que malauradament és menys en bé, sinó també per tota aquella gent resident o gent visitant o gent d'altres cultures que viuen nosaltres que puguin tenir, a lo millor, alguna dificultat amb el tema de l'idioma i que, per tant, estaran en català, en castellà i també en anglès.
Uh-huh. Un de les qüestions que ens plantejàvem, Teresa, és com fer front a tot el treball que heu anat desenvolupant durant anys i que has fet de poder estar visibles a una plaça amb una paradeta i amb una atenció directa que feia que una altra persona també se pogués adreçar a comentar si havia vist alguna situació incòmoda i que en aquest cas la proximitat feia una barrera de contenció també. Com es pot crear complicitat amb entorns d'oci privat? És possible
es veuria factible poder establir una paradeta de noi punt a espais o zones on són pròpies de bars privats o espais de festa?
De fet, això és el que volem i per això aquesta cartelleria se distribuirà perquè esperam el màxim de col·laboració perquè s'apengi, no? En el final, i això ho he parlat moltes vegades, no? La responsabilitat d'anar treballant cap a una cultura feminista, cap a una cultura igualitària, és una responsabilitat de totes i de tots, no? Per tant, jo crec que en el final un espai d'oci que posi un cartell com aquest també dona un missatge de com és aquest local o com és la gent que està organitzant qualsevol tipus de trobada gran o petita i jo penso que les dones i també gràcies a Déu molt d'homes agraeixen, no?, que cada vegada més s'identifiqui com a espais segurs o com a espais on se vol treballar cap a aquesta seguretat on les dones, no?, ara aquest tros que heu posat, no?, d'aquesta obra de teatre, quan aquesta dona passejava i sentia les rodetes, no?, de la maleta i de sobte sents, i ho hem viscut totes com a dones, aquest sentiment d'inseguretat, no?, de que en qualsevol moment pot ser agredida, i això jo penso que cada vegada més el missatge que dona entre totes i tots és fonamental. Per tant, estic segura que hi haurà col·laboració, haurà de ser una col·laboració diferent, però també és cert que el confinament ha estat un motiu de preocupació per totes les que ens dediquem a treballar per la igualtat de les dones i els homes, perquè els espais privats i no vigilats per ningú tendeixen a ser espais on els maltratadors pues, puguin campar molt més d'una manera molt menys pressió de l'entorn. I, per tant, aquest confinament ha estat un motiu de preocupació i segur que aquesta manera també d'un nou oci i unes noves maneres de relació han de fer que no baixem amb absolut la guàrdia perquè se segueixen produint agressions, les dones mos han d'empoderar per poder prevenir i identificar quan s'està produint una situació d'assetjament o d'agressió, i els homes també han de prendre a fomentar la llibertat de la decisió de les dones quan en uns espais més d'oci, amb el millor consum d'alcohol, pues, un no és un no i punt, inclús un no no verbalitzat, i per tant les relacions s'han de tenir la llibertat de dues persones, no? I això és molt important.
Recordar també que el Consell de Mallorca té a la seva disposició el telèfon del Centre d'Informació de la Dona, el 971-598-205, que serà el telèfon que també es podrà veure a tota aquesta cartelleria que posaran en marxa.
Efectivament.
Teresa Suárez, consellera del Departament de Presidència del Consell de Mallorca, moltíssimes gràcies per la feina i bon estiu.
Moltes gràcies a vosaltres i disfruteu d'unes merescudes vacances. Ens veiem quan torneu.
Al setembre. Gràcies. Una ferrada.
Molt bé. Una ferrada molt forta. Adéu.
Déu és testimoni. Déu és testimoni que no em podran enfonsar. Superaré aquest mal pas i quan tot s'hagi acabat no tornaré a passar mai gana. No, ni jo ni cap dels meus.
Aina, començar amb la teva secció amb Escarlata.
Escarlata O'Hara, sí. Jo conec aquesta pel·lícula, tu també la coneixes, sí. I segur que ja has entès a qui t'educa avui de protagonista, sí, d'Ultravioleta.
De darrera estrella de l'època daurada de Hollywood, que ens ha deixat fa just dos dies, no Olivia de Hollywood.
Sabia que t'agradaria, la nostra prota d'aquesta setmana. Ens ha deixat, tenia 104 anys, o sigui, es diu aviat, diríem que ha viscut una vida bastant llarga, i si ha volgut arrencar aquest espai amb allò que el vent s'endugué, que és la música que també escoltam de fons, és perquè el seu paper de Melita és, com ella, inoblidable.
Ai, Escarlata, querida, Qué buena ha sido conmigo. Ni una hermana se hubiera portado mejor.
No se'n va dur cap dels Oscars de la pel·lícula, tot i estar nominada com una de les actrius de repartiment.
Perquè aquell va ser l'any de Hattie McDaniel, Mami, que va ser la primera actriu negra en dur-se en tota la història d'aquests premis, o sigui que ja va ser una gran fita. El primer Oscar dels dos que sí va conquerir de Havilland, però va ser pel seu paper protagonista a Vida íntima de Julia Norris.
Que encara que no et vegi mai més, t'havia estimat i t'estimaria sempre.
Un moment, Jody. No continuïs, calla.
Calla, li diu. 50 anys de carrera, gairebé 50 pel·lícules, i aquest li diu, calla. En aquesta extensa carrera va tenir dues parelles artístiques destacables. Una d'elles, Errol Flynn, amb qui compartí cartell a les aventures de Robin Hood.
Robin!
Yes? Then you do love me, don't you? Don't you?
You know I am.
Well, that's different.
Se declarava un amor i en aquesta escena se besaven. Si algú no ha vist la pel·lícula, li acaba de fer un spoiler. Olivia de Havilland i Errol Flynn, aka Robin Hood, es besen.
Quina nostàlgia d'aquest cinema clàssic.
Ja ho dèiem, època daurada, que Olivia de Havilland va compartir, també amb la que va ser la seva germana, una altra gran, Joan Fontaine, però diríem que varen tenir una relació un poc complicada i no del tot fraternal.
Però encara així hi havia una altra parella artística.
Sí, que era una actriu, va ser Bette Davis, amb la qual girà registres, i si estàvem acostumades a veure una Olivia quasi angelical, sempre fent aquest papers de bona, una Bette més aviat dolentota, a Cançó de Bressol, per a un cadàver, s'intercanviaren els papers.
Vamos, tienes que acostarte.
Va ser un dels darrers grans papers que ens ha deixat aquesta artista en majúscules, aquesta Melita, que mai no podrem oblidar.
Una trio en majúscula i amb música de cinema clàssic. Arribam a la primera pausa per fer la publicitat i tornem amb el segon bloc de dones.
A IB3 Ràdio, dones.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
La seva mare plorava i el papa va entrar, men Francisca. No hem intentat criar les nostres filles perquè se saber defensar tota sola, perquè no hagués de dependir de nosaltres ni de ningú. I doncs, deixa-la fer, que se'n vagi. Si no li va bé, que torni. I ja està. Estic seguríssima que no hi havia de les amigues que jo tenia, molt més riques que jo, molt més situades, no tenien un pares que fessin això. I me'n vaig anar a França.
Aire, a IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre, amb Joan Cabot.
Emetem per ràdio televisió. Ja tertulies...
El dia te contam la vida, de dilluns a divendres, a partir de les 9 del matí.
Tot el matí hem intentat parlar.
Un nou ple al Parlament, un ple...
La política, la cultura, l'economia...
Polígon de Marratxí, on avui de matí...
L'informació, l'anàlisi, les opinions...
La percepció que encara continuen tenint sobre aquestes violències...
El feminisme, el medi ambient, les noves tecnologies...
Escolta una cosa, que el dia té Instagram.
Sí, no, sí. A IB3.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Alcúdia 89.2.
Dones.
I quan són les 6 i 28 d'avui, dimecres 29 de juliol, el que és el darrer programa d'aquesta temporada, anem a escoltar ara un tall de bou que correspon a l'obra que va escriure l'autora que va ser víctima d'una violació. Ella és Cristina Gabel, que va escriure aquesta obra com a forma de catarsi personal i també amb l'objectiu de fer arribar un relat esgarrifador, però que pogués servir a totes les dones. Escoltam ara Efecto Foen.
Noto un golpe que viene desde atrás. Es un empujón. No muy fuerte, no pierdo el equilibrio. Debe ser algún conocido haciendo la maldita broma de siempre. Se acercan por detrás cuando estás distraída y te asustan. Odio las bromas. Ahora él se reirá de mí porque me ha dado un susto de muerte. Y yo tendré que sonreír como una imbécil, fingiendo que ha sido algo gracioso. Pero la verdad es que no me ha hecho ni puta gracia. Me giraré y veré quién es. Está fría. No helada, pero sí fría. Al menos hay alguna cosa fría en esta isla infernal. No aprieta. No da la sensación de que pueda herir solo apretando. Todo va bien de momento. No suelto la maleta. Noto las pulsaciones de mi corazón. Las noto en la sien, en el pecho, en la garganta. Todo mi puto cuerpo es un corazón andante. Más bien estático. Las extremidades están paralizadas. Las cuerdas vocales podridas. Tengo miedo de que la deslice por la piel. Supongo que siempre he sido cobarde. Mi cartera ya no es una propiedad privada. Esos 20 euros ya no son míos. También tengo una tarjeta de débito. Miento. A tan solo 4 calles hay un cajero. ¿Y si me obliga a ir con él y comprueba que no es el número correcto? Morir por 600 euros. El ataúd vale mucho más que eso. 9-1-1-1. Digo con una frialdad asombrosa. 9-1-1-1. Qué irónico. Porque es prácticamente como el número que hay que marcar en Estados Unidos para llamar a la policía. Mi móvil personal es un modelo Hello Kitty. Es cursi y hortera para la gran mayoría de gente. Sin embargo, ha debido gustarle. Acaba en el mismo sitio que el billete y la tarjeta de débito. El cuchillo ya no está frío, pero sigue apretando con la misma presión. La cartera vacía vuelve a mi bolso. Nunca antes me habían robado nada. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Llegaré tarde a casa de mi compañero de trabajo. Me esperará. Tendré tiempo de poner una denuncia a la Guardia Civil del aeropuerto. No sé dónde está la maldita garita y no puedo perder el vuelo. Oigo pasos. Detrás de mí. Nadie puede enterarse de que esto es un atraco. Hay que disimular. Mi estómago se encoge un par de centímetros al notar la punta caliente y afilada del arma. Me ordena. Tengo prohibido mirarle la cara. Tiene acento. El 35% de la población española piensa que el acento canario es el más sexy. Sin embargo, yo siento náuseas cada vez que lo oigo.
I després d'escoltar aquest tall de bou de l'autora i de la mateixa persona que va viure aquesta vivència i la narra en forma de monòleg, anem a donar pas a l'entrevista a la Carme Vidal. Ella és coordinadora autonòmica de Salut i Gènere de la Direcció General de Salut Pública i participació de la Conselleria de Salut, però abans de fer l'entrevista ella m'ha volgut deixar clar que abans de tot és dona, mare i feminista. Així que amb aquest emblema començam amb la Carme, benvinguda.
Hola, bones tardes. També som infermeres, això t'ho has dit
ja. Ah, sí. Dona, mare... T'he posat en el guió, dona, mare, dona i feminista, he dit tu, i aquí hi ha una...
Com moltes coses.
Dona, mare, infermera, feminista, algo a afegir, Carme?
No. No, jo crec que ja ho m'han dit tot el meu currículum.
Sí?
Sí, sí.
Hem escoltat, no sé si has pogut sentir una mica aquesta peça teatral que es diu Efecto Foen. Sí. Aquesta obra és d'en Cristina Gabel, que és una dona que va patir una violació i que la narra en primera persona i la interpreta. Per compartir aquesta vivència. Dins aquesta obra, que només escoltam un petit fragment, però que dura 50 minuts, narra tot el procés. Des de que pateix secreció, fins que va a l'hospital, fins que a poc arriba a integrar i no superar el que ha passat. Avui volem parlar amb tu per conèixer una mica quin és el procés que passa una dona quan pateix una agressió i quins són els recursos que té per fer-hi front. I sobretot, què en recomanes davant d'una agressió? I començant per aquesta pregunta. Si una dona pateix una agressió, quines recomanacions ha de saber? On ha d'anar? On s'ha d'adreçar?
Bé, en primer lloc, aquest tall que ho ha posat en Cristina Gabel m'ha mossat molt, i més aquest viatge d'autoexploració també de dolor físic i psicològic s'ha de viure, hem d'empatitzar amb aquestes dones. El missatge de qualsevol dona que pugui ser agredida sexualment és anar el més aviat possible cap a un hospital. No passa res si se'n va a un centre de salut, només que el centre de salut la derivarà de cap a l'hospital. Però vull dir que has d'evitar la victimització secundària i ja anar-se'n en el lloc allà on se li farà una exploració i allà on se l'atendrà per agafar mostres i tot el que sigui necessari. És anar, encara que pot ser que l'idea primera sigui anar al Mónes, vull dir que allà se mos atendrà i hem de pensar que una agressió sexual té conseqüències molt greus a la salut de les dones.
I com a administració, que és el teu paper avui en aquest testimoni que estàs oferint aquí a dones, que ens podries explicar del protocol que vosaltres teniu previst, que teniu en marxa, que és el que seguiu quan se presenta una situació com aquesta? Aquesta dona ja ha anat a l'hospital, li han fet aquest estudi. Com a administració, quin protocol poseu en marxa?
De fet, ara, des de la Direcció General de Salut Pública, estem actualitzant el protocol d'actuació sanitari davant de les agressions sexuals, perquè ens hem donat compte que, així com anàvem, no anàvem bé. Que passa que ningú dona veu en aquest problema, en aquest patir d'aquestes dones, i sí que ho vàrem fer el grup de cap de serveis de ginecologia, jo ho he dit en masculí aposta, perquè és així, ho tenim així, el sostre de vidre està molt clar. Tots els caps de ginecologia de l'Hospital Públic de Silles Balears són homes, jo no dic, vull dir, esplèndids professionals, però fa com a... crida l'atenció que hi ha una salut que és exclusiva de dones, sigui dirigida per homes, però me varen expressar els seus sentiments, les seves emocions, la seva preocupació de com s'estava tratant a les dones i de la seva impotència. I vaig dir, doncs, això hem de donar bou i hem de donar una solució. El protocol que intentam elaborar perquè després se mos aprovi té com a objectiu evitar la victimització secundària. És a dir, el protocol s'anar revisant tot el que és el protocol d'actuació clínica, estava molt clar, tots els hospitals ho tenien com a molt, molt consensuat i
Carme,
i
perdona que te tall, per ser una mica més precises, perquè anàvem amb els temps apurats, per exemple, si una dona patia una agressió i anava cap a l'hospital, havia d'esperar urgències a la sala on hi havia tots els casos a urgències, probablement bruta, tacada, recent abusada, violada. Amb aquest protocol imagino que es pretén evitar aquest tipus de situacions. És així, ho dic per... O potser poder posar exemples pràctics que les persones que ens estiguin escoltant ara puguin entendre les millores que es pretenen fer davant les víctimes.
Sí, sí, efectivament. Vull dir, el protocol indica que cada hospital ha de tenir un lloc específic allà on atendre aquestes dones i que no hagin d'esperar, com tu bé dius, brutes, amb ganes de ser que s'ha de dutxar-se davant una persona que pot esperar per un altre tipus de patologia i que sigui atès en aquell moment i que pugui ser apartada de la resta de sala d'espera perquè està a l'espera que la pugui atendre el servei de ginecologia i més tard per serveis de medicina forense.
Podria ser una millora en aquest protocol, per exemple, que els hospitals públics tinguessin una formació específica, o sobretot els departaments de ginecologia, per una formació específica en gènere o especialitzada davant agressions sexistes o abusos sexuals? Existeix? Es preveu un protocol?
Sí, vull dir, una vegada que hagi sortit el protocol, que també es podem elaborar entre tots els hospitals públics de les Illes Balears, després se farà una formació, però que és molt necessari. És a dir, ja és necessari, que ara ja sí que se començarà a partir de setembre una formació en introducció a la perspectiva de gènere en salut. Després també és important la violència masclista en general, però en especial les agressions sexuals, perquè és un tipus de violència ja on les conseqüències de la salut també poden anar més enllà, no a curt termini, sinó a llarg termini.
Carme Vidal, moltes gràcies per la teva participació avui a Dones i moltes gràcies per compartir una mica fent un tastet d'aquest protocol que estàs engegant.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Penseu a tornar en setembre.
Sí. Esperem una ferrada, gràcies.
Una ferrada, adéu.
Recita el último de los preceptos. Si bien, Mulan.
Cumplir las obligaciones con calma y respeto. También reflexionar antes de cantar. ¡Actuar! Eso te brindará honor y gloria.
Aina, han repetit Princesas Disney?
És que no he tingut temps de fer una altra secció, eh?
Ah.
No, no és veritat. Mam, això és Mulan. Sí, és Mulan. I sí, ho he recuperat, però mira... T'he de dir que no vull reprendre el concepte de princeses Disney, que romperen molles, és igual. Vull recuperar, però, aquest fragment, perquè mentre la setmana passada preparava la secció, sí que se m'ha acudit el tema que t'aduc, que era recuperar un fragment d'aquest guió, estava molt ben hilvanat, o sigui que anem a recuperar aquell tros, vale? Vinga, jo te deia. Veus bé, Mulan és definitivament un exemple de dona que lluita contra forts rols de gènere i demostra que no hi ha límit en allò que poden fer les dones. I tu me contestaves.
Oblides un petit detall. S'ha de fer passar per home per aconseguir-ho.
Tu ho has dit, petit detall, allò que contes que és una dona i que arriba a conquerir el seu futur. Mira, m'has donat una idea. Qualque dia d'aquests, avui, te duré un recull de personatges dones que s'han hagut de fer passar per homes. Has tret la cultureta que viu dins jo. Ha, ha. Has vist que rodó tot?
Va molant, i qui més?
Una de les meves preferides que t'he duit, que ja quasi ni me'n recordava, però és aquesta. Adoro aquesta pel·lícula.
Mira, la gente cree lo que ve. Y esta tarde, André Cassel verá al mejor transformista de Europa.
André Cassel es el agente más importante de París. Si soy el mejor, ¿por qué no ha oído hablar de mí?
Eres el mejor, pero desconocido.
Meravellós, com sempre, Henry Mancini amb aquesta banda sonora de Víctor o Victoria, una magnífica comèdia de Blake Edwards, en la qual l'estupendíssima Julia Andrews interpreta una cantant d'òpera, Victoria, que per poder fer feina se reinventa en un transformista home, Víctor.
M'he perdut.
Com jo abans, perquè tu de vegades parles raro, i la pel·lícula aquesta t'agradarà, l'has de mirar. Està molt allunyada, diguem, de les comèdies actuals, evidentment, no és una comèdia romàntica a l'ús, és Blake Edwards, l'has de mirar, i música de Henry Mancini, ja no sé què més té de dir. Però molt bé, molt allunyat d'aquest gènere de la comèdia, però estava la interpretació de Hilary Swank a Boys Don't Cry, paper pel qual, de fet, va aconseguir una estatueta daurada que abans en xerràvem. És una història real, és la de Brandon Tina. És en realitat un home transexual que no va tenir ocasió d'iniciar un procés de transició perquè va ser assassinat amb només 21 anys.
Ah, oye, tengo que volver a Lincoln para arreglar unos asuntos.
¿Entonces te vas?
Sí.
¿Vas a ver a tu hermana? La modelo.
Sí.
Oh.
Una història ben dura, aquesta.
També ho és la d'un altre que t'aduc, un altre exemple, que és Gentle, que és un personatge interpretat per Barbra Streisand, al musical homònim, on s'ha de disfressar d'home per poder accedir a l'ensenyament superior jueu, que a principi del segle XX estava prohibit a les dones al poble d'Europa Oriental, on es desenvolupa aquesta història. Our Heavenly Father. Oh, God.
I és que aquest és un record molt explotat, el de vestir-se d'home per lluitar pels nostres drets i per aconseguir els nostres objectius, i així com el fet que una dona escriu un llibre i el firmi com a anònim.
Un pseudònim, evidentment. Però abans de tancar aquest espai, que era més cinematogràfic en aquest cas, ja t'adoré llibres, no puc més que recordar un altre dels moments més mítics del cinema, tot i que no sigui exactament una dona que se vesteix d'un home, sinó que és al revés. Uh-huh. És per duplicat, a més, no cal ni que ho presenti.
No. Ah, escolta, t'ho diré directament, tu i jo no ens podem casar.
Per què no?
Doncs, en primer lloc, no sóc rossa natural.
No m'importa.
Ni fumo. No paro de fumar.
És igual.
Tinc un secret terrible. Els últims 3 anys he viscut amb un saxofonista.
Et perdono.
I saps què? Mai no podré tenir fills.
N'adoptarem.
I amb aquesta meravellosa escena de Ningú no és perfecte, ens acomiadam d'aquesta meravellosa també secció que ens ha duit Naina avui i anam a publicitat per encarar la recta final d'aquest darrer programa de temporada de dones.
A IB3 Ràdio, dones. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, amb José Luis Galindo, de dilluns a divendres a les 7. I de TV3 Ràdio, serveis informatius.
Deia Diògenes que la cultura és un saber que flueix espontàniament. Si acabeu d'arribar a casa, us ve de gust estirar-vos sobre el sofà i relaxar-vos, Nura és el vostre programa. Tot el que voleu saber sobre el món dels llibres, la història, l'art o el patrimoni. Una temporada més i esteu convidats.
Nura, dimarts i dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio. Formación.
Mi cuerpo gira 180 grados. Le tengo enfrente. Repite las órdenes. Disimular, no mirarle la puta cara. Mentalmente agradezco no poder verle porque así no le recordaré en mis sueños. Caliente. Húmeda. Su lengua está dentro de mi boca. Esa es su manera de disimular. Abro los ojos. Los pasos se acercan. Es una chica. Pasa por nuestro lado. Clavo mis ojos en los suyos. Una mirada de terror. Una mirada que suplica. Una mirada que grita ¡ayuda! La mirada más expresiva y desesperada de mi vida. Ella lo entiende. Claro que sí. Decide desviar su mirada y acelera sus pasos. Decide salvarse ella. Decide abandonarme a mi suerte. Mi cuerpo vuelve a girar. Ya no hace falta disimular. Me obliga a caminar. La punta afilada en mi estómago es muy persuasiva. No puedo negarme. Atravesamos unas rejas y nos escondemos en el portal de un edificio que están construyendo. La maleta cae al suelo. No hace ruido. Mi cara se golpea contra la pared. Suena un móvil que rompe el silencio. Es el que utilizo en el trabajo, así que debe ser mi compañero que me espera en su casa. Llego tarde. La llamada revela que tengo otro teléfono en el bolsillo trasero del pantalón. Lo saca de ahí y se lo queda. Era un regalo de cumpleaños. El teléfono deja de sonar. Se van a ir sin mí. Los pantalones desaparecen. Por primera vez tengo frío en esta ciudad. Respiro pausadamente, ya que cuando inspiro noto la punta del arma pegada en mi cuerpo. Robarme no le parece suficiente. Quiere un servicio completo. Su mano se pierde en el interior de mis bragas. ¡Tengo la regla! Las palabras salen solas de mi boca. No las pienso. Se limpia su mano en mi cara y en mi pelo. Contacto. Náuseas. Inspira, expira, inspira, expira, inspira. Cierro los ojos. Me concentro en seguir respirando. Dolor. Sangre. Sudor. Escucho unos grillos. Inspira, 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 inspira. Aprieto los dientes. Me pongo a rezar. Olor. Saliva. Sangre.
I donem pas a aquesta actriu i dramaturga valenta que comparteix amb totes nosaltres avui la seva peça teatral, Efecto Foem, que hem anat sentint al llarg d'aquest programa i que ara la podem escoltar ella. Benvinguda, Cristina.
Hola, bona tarda.
Com et sents reescoltant aquesta vivència?
Pues es duro. Es duro porque no es lo mismo actuarlo, porque al fin y al cabo lo construí como un texto dramático y cuando lo actúo me pongo como chip de actriz haciendo un texto. Ahora escucharlo, porque no, claro, yo no lo suelo escuchar y remueve, me remueve muchas cosas, la verdad.
Clar, aquesta vivència va ser el teu punt de partida, indesitjat, òbviament.
Sí.
Com ha estat per un procés creatiu així de dur, d'arribar a pensar... Imagina que ho hauràs fet com una mena de catarsi, però no haurà estat gens fàcil atravessar tot aquest procés.
No, esto bueno, surgió como proyecto de final de carrera de arte dramático aquí en Esarit. Y bueno, durante el curso habíamos visto algunas autoras que también trabajan el dolor, el sufrimiento, como puede ser Angélica Lidl, Sarah Kane o Virginie Despentes. Y claro, como yo esta vivencia ya la tenía, me llamaba mucho la atención el trabajo de estas autoras. Y decidí que el trabajo final de carrera, pues, que iba a tratar sobre eso, sobre el dolor, el sufrimiento, la autodestrucción. Y fue para mí como un viaje al pasado, intentar recordar todo y prácticamente como vomitarlo sobre el papel, sacar todo lo que llevaba dentro, darle forma teatral, forma de monólogo. Y bueno, tuvo momentos también, momentos duros de recordar, y pero bueno, piensas que va, en el fondo va a ser una pieza teatral, va a ser para mostrar y con la intención siempre de, pues, de concienciar y de, si puedes ayudar a alguien que pueda estar pasando por lo mismo, pues que sepa que no está solo, ¿no? Que no es, lamentablemente, a la única persona que le puede pasar.
Com et va ajudar aquest procés creatiu, l'elaboració d'aquesta peça teatral, a recol·locar tot el que et havia passat en retrospectiva?
Bueno, al principio, que como tú dices, catarsis, yo pensaba que sí me iba a ayudar a superar o terminar de superar la vivencia, ya que pensaba que cuanta más veces lo repitiera, pues al igual antes podría, digamos, como desaparecer de mi memoria. Lamentablemente no fue así. Para mí no me ha servido de ayuda, porque es verdad que todavía estoy como que no... Ya vería, esto pasó en 2006 y te diría que no he sido capaz de superarlo del todo. Entonces a mí en realidad no me ayudó, pero siempre que lo hago bueno, con la intención esto de concienciar y de si puedo echar una mano a alguien, pues a compartir la experiencia o el dolor o lo que haga falta, es como un... como estoy ahí, ¿no? Que debería darse visibilidad a una cosa, bueno, d'este tipo.
De fet, com a persona que ho ha viscut en primera persona, abans xerràvem amb la Carme Vidal, per exemple, no?, sobre aquests protocols que l'administració pot posar en marxa en el cas de, que es produeixi un fet d'aquestes característiques. Tu, que has passat per aquesta visita, una primera visita a un hospital, quines recomanacions faries? O, per exemple, no tant a l'administració, sinó com a alguna persona que li pugui passar aquesta situació i hagi de tirar d'aquest protocol, no?, de l'administració.
Bueno, yo sobre todo que decirles que no es su culpa, pase lo que pase, vayan donde vayan, hagan lo que hagan, cómo vayan vestidas, no es su culpa, y que no deben tener ningún tipo de vergüenza a denunciar y a contar, sobre todo denunciar, muy importante. Luego, claro, sí, evidentemente en el hospital, a mí en mi caso desde el hospital ya me facilitaron contactar con el Instituto de la Dona, si no lo recuerdo mal, en aquel momento, y a partir de ahí ya ellos sí que se movieron para localizarme psicólogos y otro tipo de ayudas.
Com, quin retorn has rebut d'aquesta obra? Quin ha estat el feedback, sobretot d'aquelles dones que s'han pogut sentir identificades amb el que expliques?
La verdad es que la pieza tiene muy buena acogida. Es una pieza muy íntima, entonces tiene un público bastante un público bastante limitado, perdona, porque me gusta que estén como muy cerca mío y siempre ha tenido muy buena acogida, he tenido bastantes buenas críticas y el público sale sobre todo impactado, que también era la intención de la pieza, ¿no? Que les remueva por dentro, que remueva conciencias, que la persona que entra a ver el espectáculo no sea la misma después de verlo al salir. dins... un poquito acomodar este puñetazo y ser conscientes de que las víctimas no són números, no és una estadística, no són unes iniciales en una notícia.
I has posat persona. Cara.
Sí.
Dins el que són els processos creatius, Guillermo del Toro explica a un dels seus llibres: tot el que et fa i pudor, escriu. Totes les línies vermelles, escriu-les. Tu en aquesta hora parles del tema de les autolesions, parles del tema del rebuig al cos, de la pròpia culpa. Com vas introduir, perquè tots aquests temes a nivell emocional que generen les agressions i que també moltes vegades queden allunyades de lo que imaginàriament i col·lectivament tothom associa a lo que és una violació, tot el procés de després. Breument, que no se'ns escapa el temps.
Sí, disculpa.
Què és el que fa que decideixis creuar totes aquestes línies vermelles i explicar temes com tot són les autolesions i tots aquests sentiments que van venir després?
Vale, para mí fue prácticamente más duro el después que no el hecho en sí, que ya bastante duro es. Entonces pasas por una serie de fases como la ira, la depresión, la culpabilidad, pierdes totalmente la humanidad... Y quería que el espectador me acompañara a través de un viaje de todas estas fases por las que uno pasa. Sí, que me acompañara a través de este viaje.
Pues moltes gràcies per compartir el teu testimoni. Moltes gràcies també a totes les oients que ens han acompanyat aquesta temporada i a tots els companys que ho han fet possible. Aina Núñez, gràcies per aquests mesos compartits. Bon estiu. Miqui Fiol Roig, moltes gràcies per la teva feina. I a la resta dels oients, ens trobem al setembre aquí a Dones. Bon estiu a totes.